Bona nit a tothom. En primer lloc, encara que no hi hagi l'Aida, donar el condol en nom de tot l'Ajuntament, amb ella especialment, però també a tota la seva família, per la defunció del seu avi, en Joan, una persona gran, però una persona, jo crec, de la gent estimada d'aquí a l'Espluga, i aquella gent que per mi almenys era un referent, no? Jo crec que ens hem de tenir aquest record per ell i per tota la seva família, i suposo que és en nom de tot l'Ajuntament de l'Espluga. Així que demano al senyor secretari que ho faci constar. De l'acte. Hi ha algun tema de l'acte? Sí, disculpem la presència de l'Aida i de la Maria Jesús. Maria Jesús està de baixa i l'Aida, doncs, suposo que pel tema aquest familiar, doncs, no seran masses ànims de venir avui al ple. De l'acte, hi ha algun tema? No. S'aprova l'acte? Doncs queda aprovada per unanimitat. Dels decrets d'alcaldia, un comentari?
Bona nit. Sobre el decret 19/2018, pel que fa al capítol 5è de contractes menors d'obres, que és el contracte d'enjardinament del lateral del Jardí dels Francolins per un import de 7.700 euros, és per saber de quina part del jardí, si és a l'interior o a l'exterior, quina és exactament aquesta. Si és l'enjardinament del lateral del jardí.
L'exterior, el que s'havia de fer junt amb la vorera de la inversió participativa, que al final, com que ho vam fer una empresa privada, es va exigir el pressupost allí, i ja vam posar el pressupost d'enguany pensant en ajardinar tot aquell lateral on hi ha el monument de la Sardana i el monument de la Montserrat Canals.
Ah, tot allò 7.700 euros?
Sí, sí, sí.
Va. No, és que és estrany perquè, clar, si l'any passat vam fer el procés participatiu per adjudicar una obra de 10.000 euros, i ara per ornamentar-la en gastem 8.000.
No, el procés participatiu era de...
De 10.000 euros.
No, de 12, de segle, no?
De 10.000.
De 10.000, està segur?
Sí.
No, però no vam modificar la partida, era de 15.000, ara no recordo, eh? És igual. La partida de l'enjardinament d'allí, el pressupost que teníem era de 5.000 i escaig euros, i l'altre es pensava de fer en brigada, per tant només comptàvem el material pel procés participatiu, i ara puja 7.000 perquè s'han afegit algunes coses més amb el mateix fer-ho. Per exemple, hem de tallar una part dels arbres, posem una refem la tanca que hi ha amb el bruc, canviem tot el bruc de la tanca aquella. El mateix fer-ho, al fer-ho un guany hem afegit més coses, no és el mateix projecte que hi havia, el mateix pressupost que hi havia per la inversió participativa, sinó que hi hem afegit coses.
No, però sorprèn que per 10.000 euros haguem de preguntar a la gent, i per 8.000 euros, que són el 80% del que ha costat la vorera.
Bueno, quan vam aprovar el pressupost ja tenim una partida d'enjardinaments que ja vam dir que una de la part més important era per aquesta zona que havia quedat pendent.
No deixo de sorprendre. Gràcies.
Un altre aclariment? Passem al punt número 3, que és la ratificació del decret d'alcaldia aprovat en la 8ª certificació de l'obra del pavelló.
Bueno, es tracta de ratificar el decret dictat per l'alcaldia el dia 13 de març del 2018, és el 17-2018, que aprovava la 8ª certificació de l'obra del pavelló i l'acte de preus contradictoris de la construcció del pavelló poliesportiu municipal de l'Espluga de Francolí per un import de 139.625,15 euros, així com la factura corresponent. I el segon punt del decret era donar compte d'aquesta resolució al ple municipal en la primera sessió que aquest celebrés els efectes del seu coneixement i ratificació.
Un aclariment? S'aprova? Ratifica, vaja, se ratifica.
De fet, hi ha unes preguntes, perquè de fet el pavelló hauria d'haver estat acabat les obres al desembre, no? I veiem que això s'està doncs allargant, i ara mateix no sabem si les obres estan acabades i en l'espera de què estem, no? I ens agradaria saber, abans de votar la certificació, doncs saber en quin estat estan ara mateix les obres del pavelló.
Les obres estan acabades, el pavelló se'n podria fer ús ja, queda pendent que falta posar el terra de la passarel·la que uneix l'institut amb el pavelló, falta posar-hi el terra, però el que és l'obra del pavelló està acabada, es podria utilitzar, faltaria netejar-lo i de més. Falten petites coses de repassos, que precisament demà al matí tenim una reunió amb l'empresa, amb Gelabert Miró i l'arquitecte, per tal d'agilitzar-ho. I si el pavelló no l'hem posat en marxa tampoc i no ho marxaran més, és perquè estem, com hem dit sempre, pendents de veure de la inauguració i haurem de prendre una decisió definitiva. Passa que els aconteixements d'avui tornen a fer dubtar del que hem de fer. Estem a l'espera que hi hagi govern, com hem dit sempre, i a més, però el pavelló, fent-li una neteja a fons, es podria utilitzar.
Jo vam estar parlant d'aquest tema de la inauguració i jo vaig escriure al Quim Nin preguntant-li què fèiem, no? Perquè, bueno, que cap on tirem, nosaltres tampoc no podem estar, i això va per, no sé, no sabem si va per llarg, vull dir, si us recordeu vam dir potser principis d'abril, ara ja estem, doncs, que hem d'anar a principis de maig, si és que hem d'anar d'alguna manera, no? Ell va dir que ja diria alguna cosa, però encara no sé, que ell ja faria per tenir disponibilitat el dia que hi fos, però que ell segueix pensant que seria bo que hi hagués govern, no? Li fa inaugurar-lo sense que ho fem nosaltres, també dius, ostres, vols dir que allò, no? I al final, si no, haurem d'optar per un dia i doncs si demanar-li que vingui el Quim a última hora, no? Si veiem que això no acaba de desencallats, doncs haurem de fer alguna opció d'aquestes, no? Ens hi resistim una mica, perquè és greu, però així, no?
Però la resta, diguem, de tràmits ja estan tots fets, diguem, la visita d'esports...
Sí, a veure, ja va venir... Sí, ho explico després, si et sembla, va, allò, i m'hi estendré una mica més, eh?
Vale, gràcies.
Ratifiquem aquest punt. Sí, ho havien dit. No, que ens han demanat que haurien d'una explicació abans de ratificar, no? Vinga, doncs, queda ratificat el punt. El punt número 4 és l'aprovació inicial de la creació del Consell Esportiu de l'Esport Femení i el reglament que l'ha de regular.
La proposta d'acord és aprovar inicialment la creació del Consell Esportiu de l'Espluga de Francolí, així com el reglament que el regularà. Segon, que aquest acord i els seus expedients sigui exposat al públic pel termini de 30 dies mitjançant anuncis publicats al BOC i al DOC i a la pàgina web municipal, als efectes de que les persones interessades puguin presentar, si s'escolen, les delegacions que creguin oportunes. I tercer, que en el cas que dins del termini reglamentari no se n'hagi presentat cap reclamació ni al·legació, es consideri aprovat definitivament l'expedient i es procedeixi a la publicació íntegra de les normes reguladores aprovades.
Bé, doncs el Consell Esportiu pretén ser una mica, doncs, la funció aquesta de reunir totes les persones que estan vinculades amb el món esportiu. En principi l'havien plantejat per les entitats esportives. Després, doncs, a petició del grup de Som Espluga, van proposar que també hi pogués participar actors relacionats amb esport, com pot ser, doncs, professors d'educació física, empreses esportives o persones que practiquen esport o que tinguin alguna mena de fitxa federativa, al qual, doncs, ens va semblar bé. I la funció d'aquest Consell, doncs, marca obligatòriament que farem dues reunions anuals amb la possibilitat de fer-ne, doncs, tantes com es creu oportú, i l'objectiu és, doncs, tenir aquest vincle amb l'Ajuntament i entre totes les entitats per anar, doncs, fent debats o proposar activitats o solucionar problemes que puguin anar sorgint.
Un comentari?
Sí, com amb la mateixa línia que ha comentat l'Èrica. Bueno, bona nit, en principi. Nosaltres vam demanar la retirada d'aquest punt al ple del mes passat, perquè pensàvem que el podríem millorar bastant amb si ens ho proposàvem, i crec que ho hem fet. Del reglament que es va presentar el ple passat, el que avui aprovem, hi ha les nostres aportacions, i amb l'Èrica les hem pactat. Pensem que el Consell Esportiu ha de ser un lloc de trobada de tots els actors que facin esport a l'Espluga, estiguin en una entitat espluguina o no, o tot, tothom que pugui aportar alguna cosa a l'esport esplugui, i que això pugui beneficiar a tots, ja siguin en col·laboracions, en intercanvis o en coordinació d'activitats. Per aquest motiu creiem oportú desvincular el Consell Esportiu del Consell d'Entitats per poder encabir les empreses que treballen en l'àmbit esportiu, les ampes de les escoles que facin esport escolar i també persones individuals que puguin aportar experiència o al Consell. Com deia l'Èrica, del Consell Esportiu estan previstes les reunions ordinàries a l'any. Entenem que una inicia de temporada i l'altra al final, però se'n poden fer tantes com calguin perquè el Consell funcioni com desitgem que ho faci. El que no ens acaba de fer el pes, i no sé encara com fer-ho, és que les reunions, que són només dues a l'any, es puguin convocar amb 5 dies d'antelació. Pensem que una entitat que es convoqui dues reunions a l'any, si es convoquen amb 5 dies d'antelació, els participants no puguin agendar correctament els seus les reunions per poder-hi assistir amb la necessària antelació. En tot cas, això es pot pal·liar si hi ha voluntat de fer un preavís de la reunió o alguna cosa així. Això no és motiu per votar-hi en contra i esperem que en tot cas és tot pactat, esperem que el Consell Esportiu acabi sent el que volem que sigui, una eina que ens porti a millor coordinació entre tots els actors de l'esport a l'Espluga.
Comentaris més? No? Doncs passem a l'aprovació. Vots afirmatius. Es queda aprovat per unanimitat. El punt número 5 és la classificació de les ofertes i requeriment de documentació per a l'adjudicació de l'obra de millora de la pavimentació i serveis diversos carrers.
La proposta d'acord és la següent. Aprovant la següent relació efectuada i classificada i valorada per ordre decreixent de les ofertes presentades i que no han estat declarades desproporcionades o anormals. Dic que són 9 empreses i per ordre de la de més punts a menys punts és primera Tecniriego Binefer SL, segona Auxiliar de Firmes i Carreteres S.A., tercer, Gestión, Ingeniería y Construcción de la Costa Dorada S.A., quarta, Tecnología de Firmes S.A., 5, Agrovial S.A., 6, Cobra Instalaciones y Servicios, 7, Gilabert Miró, 8, la UT Bosir S.A. amb Edificacions y Reparaciones Tarraco S.L. i la 9, Artífex Infraestructuras Societat Limitada, que van des dels 100 punts la primera als 80,05 la última. Segon, requeria l'empresa posicionada en primer lloc per tal de que en el termini màxim de 10 dies hàbils, comptats des de la recepció de la notificació del present acord, acrediti que ha constituït la garantia definitiva de 17.426,35 €, corresponent al 5% del preu ofert, IVA exclòs. Tercer, que requereixi el licitador, Tecniriego Binefer SL, acreditar la solvència econòmica, financera i tècnica d'acord estableixen la base desena del plec de clàusules administratives particulars, així com l'acreditació de la personalitat del licitador, poders, constitució de l'empresa, etc. Pel que fa als certificats, conforme el licitador es troba al corrent de les seves obligacions tributàries i socials, ja consta en l'expedient per haver estat autoritzada aquesta administració a la seva obtenció directament. Quart, advertir expressament als licitadors que de no complimentar-se adequadament els anteriors requeriments en el termini assenyalat, s'entendrà que aquestes han retirat les seves ofertes amb les conseqüències establertes a l'article 103.1 del text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i en tal cas es procedirà, en el cas de la licitació, a demanar la mateixa documentació al següent posicionat i en la resta... Aquí s'ha colat un... Es procedirà, en el cas de la licitació, a demanar la mateixa documentació al següent posicionat. Cinquè, delegar expressament al senyor alcalde en el cas que l'adjudicació realitzi el primer classificat per tal de que un cop presentada correctament la documentació requerida en els plecs de clàusules administratives que regeixen la licitació procedeixi a l'adjudicació definitiva del contracte i a la seva signatura. Sisè, determinar que contra la present resolució, per tractar-se d'un acte administratiu de tràmit no qualificat, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs.
Bé, això és el concurs de l'obra provinent del reglament de tresoreria de l'any 2017, 2016, 2016, I bé, com ha dit el senyor secretari, sempre hi ha hagut nou empreses que han licitat, i l'empresa que ha quedat en primer lloc ha fet una baixa d'aproximadament 100.000 euros, amb la qual cosa ja quan vam fer el plec de clàusules ja pensàvem en que si la baixa era important, després, i com que la llei ho permet, fer algun altre carrer per afegir aquí, però això hem encarregat ja un projecte d'aquest carrer als serveis tècnics del Consell Comarcal i haurem de treure unes noves bases i un nou concurs. D'entrada pensem en el carrer Sor Maria Torres, que és un carrer que està molt malament i que a més les voreres estan des de quan es va posar el gas, sobretot la de pujant a la dreta està molt, molt, molt malament, doncs arreglar tot aquest carrer i veure per què ens dona el preu de la baixa un cop adjudicat definitivament i l'empresa accepti el d'això, a veure per si ens dona només per aquest carrer o podem fer algun tram més de carrer, perquè la idea és tot el remanent de tresoreria que havien destinat per això, que eren aproximadament 530.000 euros, doncs que es destini tot a arranjament de carrers.
Per part del nostre grup municipal, doncs res a dir, només que agrair-vos que ens haguéssiu avisat de quan es feien les dues reunions de la mesa de contractació. Vam venir a la segona perquè enteníem que era la pública, que és a la que podíem venir. El procés el vam seguir, diguem, detingudament i el donem per vàlid, com no pot ser d'altra manera. Gràcies.
Vots a favor? Queda aprovat per unanimitat. El punt número 6 és aprovació inicial del pla de delimitació de les mesures de prevenció dels incendis forestals al municipi de l'Espluga Francolí. I el document que l'acompanya.
Primer, aprovar inicialment el document plànol de delimitació de les mesures de prevenció dels incendis forestals al municipi de l'Espluga de Francolí i document d'acompanyament. Segon, exposar-lo al públic pel termini d'un mes mitjançant anuncis inserits al butlletí oficial de la província de Tarragona i al taulell d'anuncis municipal per tal que les persones interessades puguin consultar-lo i presentar, si s'escau, les al·legacions que estimin oportunes. Tercer, sol·licitar el preceptiu informe al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. Quart, que transcorregut el termini d'exposició pública i emès l'informe del DARC, es sotmeti novament el document amb les modificacions que en el seu cas siguin pertinents a aquest plenari per a la seva aprovació definitiva.
Això és senzillament la llei modificada el 2014, deia que era potestat dels ajuntaments fer les franges de baixa densitat. Amb la modificació es va fer que l'Ajuntament també té potestat d'obligar els propietaris a fer-ho. Ho pot fer l'Ajuntament amb càrrec a impostos al propietari. A la província de Barcelona ja ho havien fet, a la província de Tarragona doncs, bueno, es va demanar ajuda a la Diputació, que no es van contestar a principis del 2015 per llogar una empresa autoritzada per fer els municipis que s'hi apuntessin. Nosaltres s'hi vam adherir i bueno, el resultat és aquest projecte, que a la vegada doncs, la Diputació es va comprometre de, almenys els llocs públics dependents de l'Ajuntament, que ells podrien treure línies de subvenció. Crec que per l'Espluga doncs, és prou important tindre les finques que els tècnics consideren que hi ha un cert perill. I després, doncs, bé, internament, cada estiu sabeu que hi ha més incendis i que les urbanitzacions o els municipis que no fan els deures doncs tenen molts més problemes amb pèrdues no tant de vides sinó que de propietats. I per aquesta finalitat doncs se va fer aquest projecte.
Bona nit. Després de l'explicació del mes passat, que ens va costar, com a mínim, a mi bastant entendre, i després de tindre la documentació, que també és una mica espessa, jo tinc un parell de preguntes. I de quina manera s'ha identificat tots els edificis que tenim a la zona? O sigui, tots els planells que ens heu enviat, hi ha una sèrie d'edificis que són els que han d'entrar dins d'aquesta normativa amb netejament de la zona baixa, etc. Però no ens n'hem deixat cap d'edifici? O sigui, hem anat al terreny a veure totes les cases que hi ha al terme per saber que no ens n'haguem deixat cap o posar-n'hi alguna que no seria necessària? Perquè això d'estar a 25 metres del bosc, que els boscos normalment, últimament no es mouen gaire, però que no hi hagi hagut alguna zona on abans antigament hi era i ara no hi és, o nous edificacions que hi hagi gent vivint allí i no tinguem controlat amb aquest, com es fa aquest cens de tots els que hi viuen?
A veure, el que vaig explicar la setmana passada, que va relacionat amb això, com amb l'Infocat, és un annex del projecte aquest. Aquest projecte, senzillament, és pel que es va demanar la subvenció a la Diputació i està pensat en edificis. Es van fer dos dies de camp i està pensat en edificis que realment tenen zona boscosa. Zona boscosa, si mires literalment, doncs és del Francolí cap a la part muntanyosa, o sigui que el sota Senan allò no es considera boscós, però
el projecte n'hi ha, però
sí, el projecte, doncs, es va considerar que per això es van fer treball de camp, doncs edificis emblemàtics, després els que hi havia gent vivint que estaven censats. Bueno, una mica per aquestes categories, no?
Granges també, em sembla, no?
Sí, granges també. Però que hi havia, sí, o animals o gent resident allí que estaven censats pel llistat d'aquí a l'Espluga, perquè els que no estaven censats, doncs, no hi constaven i difícilment els podies fer constar oficialment, principalment sense parlar-ho amb la persona.
Per tant, entenc que hi pot haver algun lloc on hi hagi algú que hi està vivint, potser no del tot legalment, que no tindríem controlats.
Parlant d'aquest projecte...
Parlant d'aquest projecte, sí.
Sí, és així com dius tu.
Vale. I llavors, bueno, això s'ha de posar a l'exposició pública, però les feines que es derivin d'això, quan està previst fer-les?
Bueno, quan hi hagi pressupost o quan l'Ajuntament, doncs, dictamini pels causes legals, doncs, a una partida de pressupost i enredar-se amb un expedient, suposo, això potser el senyor secretari n'està més al corrent que jo, o difícilment ho fer entendre a la gent que ells tenen de llimpiar el perímetre que es marque.
Però hi ha una subvenció relacionada amb tot el que sigui municipal.
Amb el tema municipal, a veure, la Diputació es va comprometre que trauria una línia d'ajuts. De moment, enguany la línia d'ajuts, això no hi entra. Però, doncs, bé, la Diputació té recursos per fer-ho d'altres maneres, si no ho té agricultura o si no... El difícil és que ho faci amb una finca privada.
Per la Diputació pràcticament és impossible.
No, sí.
Una cosa més?
No, res més, gràcies.
Pues passem a la votació. Vots a favor? Pues queda aprovat per unanimitat. El punt número 7 és la moció en defensa dels drets civils i polítics i per l'alliberament dels presos polítics. El retorn dels exiliats i la denúncia de deriva antidemocràtica i autoritària de l'Estat espanyol que presenten els tres grups municipals.
Catalunya ha tornat a patir altra vegada un nou atac repressiu per part del govern de Mariano Rajoy i el bloc del 155 conjurats amb el poder judicial i policial de l'Estat. L'onada repressiva contra els catalans i les catalanes és majúscula i el govern espanyol està disposat a tot, fins i tot a vulnerar els drets civils, polítics i humans més bàsics per tal d'erradicar qualsevol signe de dignitat del poble català. Intenten escalfar la voluntat de la sobirania popular, esclafar la voluntat de la sobirania popular empresonant injustament els nostres legítims representants públics, tots ells gent de pau. El passat divendres 23 de març quedarà gravat a la memòria del nostre país com un nou dia trist i negre, l'empresonament injust, arbitrari i abusiu dels diputats i diputades Carme Forcadell, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa i l'exili de Marta Rovira. Tornarà a ressonar en els anals de la història del nostre país com un nou episodi fosc de repressió i de vulneració dels principis democràtics més elementals. Un escenari que queda agreujat per la recent detenció del president legítim de Catalunya, Carles Puigdemont, totalment incomprensible davant la comunitat internacional. Un divendres negre, no només pel poble català, sinó també pel poble espanyol, on cada vegada i amb més intensitat els seus ciutadans estan perdent els drets i llibertats més bàsics, inviolables en qualsevol país que es pretengui a si mateix com a democràtic i civilitzat. Davant d'aquesta nova injustícia, d'aquesta ignomínia, d'aquest acte d'autoritarisme intransigent que ens recorda de manera inevitable les èpoques més fosques de l'Espanya del segle XX, des del món local no podem restar impertèrrits i ens alcem per dir sense vacilar que continuarem defensant les nostres idees polítiques. No hi haurà prou barrots per silenciar-les. Avui, un cop més, volem dir-ho molt alt i clar, sempre estarem al costat d'aquells representants que defensen la voluntat del poble del mandat de l'1 d'octubre i el resultat de les eleccions del 21 de desembre. I l'Estat, en lloc d'actuar com una democràcia madura on el diàleg i l'acord són el motor de la cohesió de la societat, han decidit oferir cops de porra, menyspreu, humiliació, amenaces i finalment presó. Una causa general contra l'independentisme, una autèntica cacera de bruixes, feroç i salvatge sense mesura. Potser, ingenuament, es pensen que manllevant-nos els nostres representants, Carles Puigdemont, Carme Forcadell, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Clara Ponsatí, Antoni Comín, Joaquim Forn, Josep Rull, Lluís Puig, Dolors Bassa, Meritxell Serret, Jordi Cuixart, Jordi Sánchez, Marta Rovira i Anna Gabriel, ens rendirem i dimitirem d'exercir el nostre mandat democràtic, emanant directament dels ciutadans i ciutadanes. Res més lluny de la realitat. Ens mantindrem ferms en defensa de la causa més justa que hi pot haver, la llibertat i el ple exercici de la democràcia. Contra la dictadura del 155 trobareu un poble compromès i ferm, perquè la nostra lluita és la lluita dels homes i les dones lliures i justos, que volen ser tractats com a ciutadans i no com a súbdits. Per tots aquests motius, l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí acorda, si és que és així, evidentment, primer, exigir la llibertat immediata de tots els presos polítics, Carme Forcadell, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Josep Rull, Dolors Bassas, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez. Segon, exigir el retorn de tots els consellers i polítics catalans exiliats, Carles Puigdemont, Clara Ponsatí, Antoni Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret, Marta Rovira i Anna Gabriel. I la garantia del respecte absolut als seus drets polítics, ciutadans i humans sense veure'n sotmesos a cap judici pel seu lliure exercici polític. Tercer, defensar la dignitat i la sobirania de les institucions catalanes i denunciar la intolerable situació de judicialització de la política que afecta a tota la societat civil, les institucions i els debats parlamentaris, així com la manipulació i coacció dels mitjans de comunicació per part de l'Estat. Quart, declarar la vulneració de les llibertats de les persones recollides i protegides en tots els tractats internacionals i manifestar la persecució de la lliure expressió de la vulneració dels drets polítics i humans i el dret a decidir dels ciutadans per part d'un Estat que jutja les idees i empresona de forma il·legal. Cinquè, demanar a les institucions europees que no continuïn emparant accions pròpies d'una dictadura i apel·lar a la justícia internacional perquè intercedeixi de manera immediata i garanteixi el respecte als drets dels ciutadans catalans. Sisè, instar els demòcrates de Catalunya, els demòcrates dels països catalans i de la resta de nacions de l'Estat espanyol i també d'Europa a mobilitzar-nos de forma pacífica, democràtica, massiva i transversal en defensa dels drets fonamentals, civils, polítics, la llibertat, la democràcia i els nostres legítims representants escollits democràticament del Parlament de Catalunya. Setè, atenent a la crida del molt honorable president del Parlament de Catalunya, senyor Roger Torrent, aquest Ajuntament vol mostrar el seu suport a la crida unitària del president i a la plataforma Espai Democràcia i Convivència, que té com a objectius la defensa de les institucions catalanes, la convivència, la cohesió social i els drets i llibertats de la ciutadania. Vuitè, acordar que l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí no assistirà als actes on assisteixin càrrecs del govern de l'Estat espanyol, ja siguin organitzats per aquests o per tercers. Tampoc convidarà a cap acte institucional a cap d'aquests càrrecs mentre no canviï la situació d'empresonament dels presos polítics. Novè, comunicar al Parlament de Catalunya, als seus grups parlamentaris, a l'Oficina del Parlament Europeu a Barcelona, a l'Oficina de l'Alt Comissionat de la ONU per als Drets Humans, a l'Associació Catalana de Municipis, a l'Associació de Municipis per la Independència i a les entitats sobiranistes, així com la Subdelegació i la Delegació del Govern de l'Estat, l'aprovació de la present moció.
Bé, bona nit. Nosaltres, com a grup municipal, rebutgem de manera rotunda els empresonaments dictats pel Tribunal Suprem i reclamem la posada en llibertat immediata de Jordi Turull, Josep Rull, Carme Forcadell, Dolors Bassa, Raül Romeva, així com la resta de companys que ja estaven a la presó, Junqueras, Forn, Sánchez i Cuixart, i el retorn d'aquells que han hagut d'emprendre el camí cap a l'exili que ara es troben a l'espera de decisions dels tribunals estrangers: president Puigdemont, Lluís Puig, Clara Ponsatí, Meritxell Serret, Toni Comín, Anna Gabriel i Marta Rovira. També denunciem la greu judicialització de la política catalana i la vulneració dels nostres drets com a poble i exigim al govern espanyol que aturi de forma immediata l'aplicació del tot abusiva de l'article 155 de la Constitució espanyola, que va suposar la destitució de les nostres autoritats legítimes i la dissolució del Parlament que els ciutadans de Catalunya vam escollir a les urnes. Per això, també demanem al poble que es mantingui ferm al costat de les nostres institucions i la legítima aspiració política de la independència, així com la defensa dels nostres drets democràtics i nacionals. Demanem que qualsevol expressió que realitzi en el marc del respecte, el pacifisme i el civisme. Malgrat la indignació d'aquestes setmanes, demanem a tothom que aquests sentiments que poden existir sovint de ràbia i d'impotència es canalitzin amb mentalitat de continuar endavant i amb l'ambició de recuperar les nostres institucions polítiques. Les idees i les ambicions d'una part majoritària del poble de Catalunya continuen dempeus i trobarem la forma de fer-los possible a través de les institucions recuperades i un anhel sense límits de llibertat. Des de ja fa setmanes, els catalans i catalanes estem patint una brutal repressió antidemocràtica per part de l'Estat espanyol, que continua retrocedint cap al franquisme. Siguem conscients del moment històric que vivim. L'Estat espanyol ha perdut tota la legitimitat de Catalunya i només els queda l'ús de la força per imposar les seves idees. Però nosaltres no tenim por. Estem convençuts que no hi ha cap estat, cap fiscal ni cap tribunal que pugui aturar la determinació de tot un poble. Criminalitzar idees polítiques legítimes i considerar accions polítiques pròpies d'una democràcia com a fets delictiu no és justícia, és repressió. El que estem patint amb aquests empresonaments i persecucions és un atac més al cor de la democràcia. En conseqüència, ningú no pot restar indiferent davant d'aquest atac. Ens interpel·la tots els que estimem la democràcia, la justícia i les llibertats amb independència de les nostres opcions partidistes i ideològiques. Ja n'hi ha prou. Han suspès la democràcia i només podrem recuperar-la des de la fermesa i la unitat de tots els demòcrates.
Hola, bona nit. Bueno, poca cosa més a dir després de llegir la moció i de lo que ha dit el Jordi. Només que per enèsima vegada ens tenim que manifestar un altre cop per degut als atacs del govern espanyol, no, que han entrat amb aquesta dinàmica d'atac sistemàtic a Catalunya i a tots els seus representants, que ha portat a tot el govern català a la presó o a l'exili, i a més a la presó els dirigents d'Òmnium i de l'ANC. I que avui mateix doncs, hem comprovat una altra vegada més doncs, fins a on poden arribar. vull dir, amb el que hem fet amb el major Trapero, no? d'imputant-li delicte de sedició i de pertinença a una organització criminal, que això ja és per mi, bueno, la màxima, bueno, arribar fins a les últimes, no? Vull dir que aquest dematí estava consternada, emprenyada, i tot el que es digui és poc, no? Però en canvi a la tarda hem tingut una bona notícia, no? Que els consellers Comín, Serret i Puig han quedat lliures sense fiança, i que una satisfacció molt gran, no? Que el president Puigdemont ha quedat lliure amb fiança de moment, però bueno, una esperança que suposo que per tots els catalans ha sigut molt una alegria molt gran aquesta tarda, i que ens du a tenir esperança de que ens en sortirem. Esperem que sigui així.
S'aprova la moció. Es queda aprovada per unanimitat. Ara informar-vos d'unes quantes coses. El dia 15 vaig anar a Tàrrega, a l'Assemblea de l'AMI. Hi havia l'Assemblea General de l'AMI, on s'aprovaven els comptes de cada any i això, però el fet més rellevant, sens dubte, era el canvi de president, de la presidenta, que havia estat l'alcaldessa de Vilanova, i ara és l'alcalde de la Selva. Es va fer el canvi, va ser una assemblea de tràmit, bàsicament, i amb aquest punt com a tema important de l'ordre del dia. Respecte al tema que havíem començat amb el tema del pavelló, el dia 20 d'aquest mes va venir l'equip tècnic d'esports amb el acompanyat del director territorial, el senyor Joan Plana, a fer la visita del pavelló, no? El cert és que vam començar molt malament, no? Perquè ja havia parlat alguna vegada de l'arquitecte, que, bueno, doncs que li costa molt de veure, no? I només arribar ja ens diu què és primer, l'edificació o l'urbanització, no? Vull dir, bueno, escolti, nosaltres fèiem un pavelló, que és cert que després s'hi ha de poder accedir i s'han d'arreglar el carrer i això, però el fet pel qual hi ha la subvenció és per fer el pavelló també, no? Però aquesta era la postura d'un dels tècnics. Els altres dos tècnics van ser més d'entrada, ja van tenir més empatia, i al final doncs es va donar per bo el pavelló. Esperem l'informe. Jo en un moment determinat li van preguntar si hi havia alguna cosa que li agradava, no? Perquè i ens va dir que sí, no? Que considerava que havia estat molt encertat la posició dels vestidors en la part curta del pavelló. Normalment els vestidors es solen posar a sota d'una de les parts llargues. Diu, en canvi aquí, al posar la part curta, doncs la transparència que hi ha d'un costat a l'altre és molt important, no? Vull dir, es veu diferent, o sigui, es veu un pavelló diferent, no? Això va ser el que més li va agradar a ell, no? Els altres tècnics doncs ja des d'un moment van considerar doncs que l'obra estava d'acord amb el que havíem previst. Vam tornar a constatar que al final és un tema del preu. O sigui, em molesta la Secretaria General d'Esport que aquest pavelló sigui tan econòmic, perquè posa, o sigui, ells tenen pressions dels constructors. En definitiva, tenen pressions dels constructors dient, bueno, doncs si els pavellons són tan baratos, doncs què passa, no? I vam estar parlant, no sé, és que d'aquest tema no sé si vam... Va sortir la notícia de que Cervera també fa un pavelló. I el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Cervera va fer servir les imatges del projecte de l'Espluga per ensenyar d'alguna manera un projecte de pavelló d'esports. Això va fer saltar totes les alarmes a la secretaria, perquè ens van trucar preguntant si nosaltres ens havíem ficat entremig d'aquest tema, cosa que nosaltres no vam saber, perquè ens va arribar no sé si un Facebook o un WhatsApp, no sé exactament ara quin sistema d'aquest, i es veia clarament que el pla no era el d'aquí, és molt evident que el pla no era d'aquí, no? I, però que nosaltres ni ho sabíem, ni ens havíem posat en contacte, ni ells al revés. Això va provocar que jo parlés amb el paer de Cervera i li preguntés una mica què havia passat. Diu, bueno, jo no ho conec, diu, però ja trucarà al d'Esport, va trucar al d'Esport, diu, mira, això ens ho ha facilitat una de les empreses que és de la zona i com un model, però ells fan un nou projecte, o sigui, ells fan una licitació d'un nou projecte i, per tant, no té per què ser com el de l'Espluga, perquè tampoc no estaria bé. El projecte de l'Espluga és propietat de l'Ajuntament de l'Espluga. A veure, jo suposo que si ens haguessin demanat permís ens ho haguessin plantejat, però tampoc no sé si haguéssim dit que sí o que no, però hi ha una propietat intel·lectual de l'arquitecte que l'ha fet i una propietat del projecte de l'Ajuntament, no? Hi ha la idea de propietat de l'arquitecte i el que és el projecte en si, propietat de l'Ajuntament, no? I bueno, el de Cervera surt per 1.700.000. Vull dir, jo no sé si serà igual o no serà igual, però vull dir, ja dic, però doncs volien aclarir, aquest tema es va aclarir. Ja veurem l'informe, però la impressió que vam tenir de quan van acabar marxant doncs és que serà positiu. Si més no, no ens van dir que fatal i que tot s'ha de canviar no sé què, no ens van fer canviar res. O sigui, no ens van dir això no està bé, això tampoc, això no correspon. No hi va haver cap indicació que ens diguessin que es havia fet d'una altra manera, no? Per tant, doncs estem esperant que l'informe arribi i que sigui positiu i que puguem seguir endavant. Nosaltres ara el que hem de fer és forçar, com deia abans el Joan, l'acabament de l'obra perquè puguem fer l'última certificació i també que ens comencin a pagar. També hem de començar a recuperar diners que nosaltres hem anat pagant, no? Aquest és el tema, si alguna cosa més concreta us interessi, després m'ho pregunteu. També el dia 16 vaig assistir amb una visita a l'IPES de Tarragona, l'Institut de Paleontologia, el del Carbonell, l'Eudald Carbonell, on també treballa l'Anna Mar d'aquí l'Espluga. Van convocar a tots els municipis que, en el qual l'IPES hi té alguna relació, un conveni firmat vinculat al tema de l'arqueologia. La veritat és que ens van donar un reconeixement de vinculació, un diploma de vinculació, però jo crec que va ser interessant la visita a l'institut, que si teniu oportunitat, jo us el recomano, si alguna teniu oportunitat de veure-ho, perquè realment, en fi, jo vaig trobar un tema molt interessant, un tema de molta envergadura, de molta potència, i no, amb una projecció català a Catalunya, a l'estat espanyol i internacional important. És d'aquells llocs que dius, doncs, Déu-n'hi-do, tenir un institut d'aquestes característiques al territori, la força que dona en l'àmbit que correspon, no? Vull dir, la veritat és que va ser molt interessant conèixer doncs aquest tema, que doncs no havíem sentit a parlar aquí a l'Espluga, havíem vist alguna exposició, però no és el mateix veure els laboratoris, les capacitats, els projectes que tenen i bueno, tot el que és en si mateix l'IPES, no? Després també vam tenir la visita de tota la cova, però bueno, de la gent del Consorci d'Aigües de Tarragona, que van visitar la cova d'aquí a l'Espluga. Ells fan una visita anual i després em van invitar doncs, a acompanyar-nos també a dinar, i això va donar oportunitat de poder parlar amb el que avui és president en funcions, que és el Josep Fèlix Ballesteros, alcalde de Tarragona, perquè va morir l'Avelló, que era el president d'una manera sobtada, i és el que ocupa, no? I vam estar parlant, evidentment, doncs, del tema del projecte d'aigua d'aquí. Vull dir, tot sembla que està ben encarrilat. Bueno, és qüestió d'esperar a veure que l'ACA acabi desencallant el tema aquest de la subvenció, i pues, ja per ja el projecte està redactat, en fi, doncs, a poc a poc, si es concreta l'ACA, concretem el que és la subvenció de l'ACA, és la que esperem, jo penso que el projecte està molt ben encarrilat.
Bé, bona nit. En primer lloc,
que sigui una anècdota, el dissabte aquest passat, el dissabte de Pasqua, va venir a veure la visita l'alcalde de Tarragona acompanyat d'un regidor, va venir a veure la visita de la ruta temporària hospitalera. Vull dir, una visita, m'ha quedat sorpresos. Sabeu que és la mateixa empresa la que va fer el nostre projecte de realitat virtual que el seu, però a ells els va agradar especialment el tema de les ulleres, perquè primera perquè centres molt més la visita és tu, no? Vull dir, quedes, una cosa és mirar tu així, que ja es veu, a Tarragona has d'anar, no hi és aquest sistema, no hi has d'anar amb el teu mòbil, i per tant es veu, i té una, clar, quan tu estàs dintre de les ulleres estàs molt més centrat, i els va agradar moltíssim el projecte, i això és una anècdota, però ell em va dir, m'agradaria veure-ho, i doncs vine, i van fer la visita junt amb l'Antonio, que també ens va acompanyar, doncs van fer la visita aquest dissabte a tota la ruta. És una anècdota.
Bé, doncs en primer lloc, des d'aquí convidar a tothom, no, a assistir i a participar doncs, dels actes del Bifasang, que tot i que ja aquests dies previs al festival doncs, hem anat fent algunes activitats, ahir una activitat a Montblanc, avui una activitat en el marc de la formació permanent, doncs a partir de demà a les 6 de la tarda amb la inauguració del festival doncs, hi ha el plat fort, no, podríem dir, d'aquest festival durant aquests dies 6, 7 i 8, en què doncs, una gran quantitat d'escriptors i d'editors i públic en general doncs, es reunirà aquí a l'Espluga per donar relleu en aquest quart festival del Bifasang. Doncs, des d'aquí convidar a tothom a que hi participi. També en el marc del Bifasang, doncs, dir que lligat amb la biblioteca, demà al matí i a la tarda tindrà una activitat amb les escoles del municipi, que el que faran és un recorregut com una gincama buscant pistes i proves a través dels aparadors que les botigues han tornat a decorar amb motiu del festival i que des d'aquí doncs, també els voldria agrair un any més la col·laboració i la participació que tenen amb el festival, perquè realment doncs, són aquests petits detalls també els que acaben donant visibilitat i ambient al municipi per aquesta data doncs, ara ja assenyalada dins els actes i festivals del nostre municipi. Dir també que en el marc de la biblioteca, aquesta setmana passada vam col·locar aquí al pati de l'antic hospital una exposició commemorativa del centenari de l'any Pedrolo, en motiu del centenari del seu naixement, i que estarà doncs, exposada aquí al pati de l'antic hospital des d'aquest mes d'abril fins al mes de juny. Durant dos mesos i mig la tindrem aquí. És una exposició itinerant que ha impulsat la Institució de les Lletres Catalanes i que la tenen doncs, amb circulació per tot Catalunya, n'han fet diferents jocs, perquè el que volen fer arribar doncs, és una miqueta el personatge de Pedrolo en aquest any de celebració a tots els municipis catalans. Dir també que aquest mes d'abril hem començat i podeu veure també cartells i programes que s'han anat repartint i s'han difós també, és el mes de les biblioteques amb D.O. aquí a la Conca de Barberà. Sabeu que és un projecte que cada mes s'ubica a les biblioteques d'una D.O. diferent. Nosaltres per tercer any consecutiu doncs, ens toca el mes d'abril, cosa doncs, que també ens va molt bé per lligar-ho tant amb el Bifasang com amb Sant Jordi, i que hi participen doncs, les tres biblioteques d'aquí de la comarca, la de l'Espluga, la de Montblanc i la de Sarral, i al llarg de tot el mes doncs, es fan activitats relacionades amb les biblioteques, amb el món del vi i amb la enologia en general. Dir també, vull aprofitar des d'aquí el ple per felicitar també el Museu de la Vida Rural per el premi d'honor que li ha concedit la Cambra de Comerç de Reus doncs, per la dinamització que des del museu es fa de l'entorn i de l'espai rural en general, doncs, felicitar-lo com a ajuntament i en el marc del ple per aquest premi que han aconseguit. També dir que relacionat amb el tema del Festival del Bifasang i lligat també doncs, una miqueta amb la incorporació de l'Espluga de TAC 12 i a la xarxa de comunicació local, aquest diumenge a la tarda doncs, s'emetrà en directe el programa d'unbon.cat a través dels canals de la xarxa, que arribarà, doncs, serà un programa que s'emetrà en antena per tot Catalunya, per tant no serà només local de Tarragona, i per tant doncs, també animem a tothom que hi vulgui participar, que s'emetrà en directe des del museu. És el diumenge de 4 a 6 de la tarda, i on es tractaran diferents temes, o sigui, el fil conductor principal doncs, serà el del Bifasang, però s'aprofitarà aquest mateix programa per posar en relleu i donar rellevància a diferents coses de l'Espluga, com poden ser temes doncs, de ruta templera, de llengua, de diferents aspectes doncs, del municipi que es aniran passant pel plató, en aquest cas, al llarg de tot el diumenge. I dir per últim també que aquest mes d'abril, a partir del dia 20 d'abril i durant tot el final d'abril i tot el mes de maig, com ja vam anunciar també en el marc de l'INAC molt l'altre dia, s'ha previst un curs de guies de l'Espluga, que és una mica doncs, continuïtat del que ja es va fer a finals de l'any 2016, val? En què es va fer el curs de formació dels guies per la ruta templera, que aquell era el nivell 2 de 5 nivells diferents, que no són nivells de dificultat, sinó nivells de temàtica. Es va fer el curs de nivell 2, que era el de història medieval de l'Espluga. Doncs ara hem previst fer el nivell 1, que és la geografia, geologia i la prehistòria espluguina, val, que el que ha d'acreditar doncs, és poder també crear una borsa de guies suficientment preparats doncs, per poder, en el cas que sigui necessari, doncs, poder donar suport amb activitats puntuals que poguessin sorgir doncs, a la cova o amb tallers de prehistòria o amb tot aquest aspecte. És un curs també que, doncs, que l'imparteix l'Antonio Carreres, també, igual que l'altre, i que és de 15 hores de durada. Es fa els divendres a la tarda, a partir del 20 d'abril, de 7:15 a 9:15 del vespre, i que les inscripcions doncs, estan obertes i que tothom qui vulgui participar pot fer la inscripció a l'oficina de turisme. I per la meva part, res més.
Bé, bona nit. Informar que aquesta setmana, la setmana passada i aquesta, s'ha fet la vorera que va al voltant del pavelló i s'ha posat la il·luminació, s'està acabant de col·locar aquesta tarda la il·luminació exterior del pavelló i esperem que molt aviat ja la puguem veure encesa. També per part de la gent del pla d'ocupació s'està arreglant el carrer Molí de Guasc, tot el tema que hi ha amb les pedretes, aquelles sanefes que hi ha amb pedreta rodona, pedreta de riu, que hi havia llocs que estaven molt malament i s'està arreglant tota aquesta part del carrer Molí de Guasc. També han començat les obres de la depuradora de la piscina, l'obra de paleteria i d'electricitat està tota feta i ara falta la instal·lació del que és l'aparell de la depuradora, que està previst que es faci durant aquest mes d'abril. I també dic que s'han posat senyals d'estop als tres encreuaments més conflictius d'urbanització del casal. Més endavant que anirem fent els altres, s'ha posat al carrer Pompeu Fabra en Prat de la Riba, Bernat Morgades en Prat de la Riba i Bernat Morgades en Països Catalans. I en el proper mes volem acabar de senyalitzar tota l'organització del casal perquè és un lloc que hem detectat que hi ha, de sempre que hi ha hagut força, cap accident greu, però sí moltes topades de cotxes que no sabien ben bé qui tenia la prioritat, tot i que la prioritat s'ha dit és la dreta, però la gent, tothom pensava que era, i bueno, on els que hi ha més trànsit estan senyalitzats i anirem senyalitzant la resta de l'urbanització. Res més.
Oi. Doncs, per la meva part, comunicar que el passat 12 de març ens van afirmar que teníem concedit el camp de treball i ens hem ficat a treballar amb el projecte que realitzaran i les activitats complementàries que ens toca organitzar a nosaltres. Comentar també que va tenir lloc la primera de les dues xerrades del cicle de conferències esportives. La primera anava sobre la hidratació, la segona es farà durant aquest mes d'abril i tindrà a veure amb les barretes. Pel que fa a la primera, doncs, hi va haver un bon nombre d'assistència i la gent que va venir doncs, es va crear un bon clima i va ser molt interessant, tothom ho va trobar molt interessant i esperem doncs, que la segona sigui igual d'interessant i que vingui la mateixa o més gent que a la primera. I després, doncs, per últim, comentar que demà, 6 d'abril, és el Dia Mundial de l'Activitat Física, que aquí a l'Espluga ja fa 3 anys que organitzem el Dia Esplugui de l'Activitat Física i aquest any, doncs, com que ho farem una festa grossa quan inaugurem el pavelló, doncs hem pensat que el Dia Esplugui de l'Activitat Física el farem coincidir amb el cap de setmana que inaugurem el pavelló. Per la meva part, res més.
Bé, bona nit. Aquest mes estem a veure si acabem de lligar lo de l'ACA de la limpieza del pont de la Palanca al pont de l'estació. Es continua treballant amb el pla tècnic del bosc del comú, amb les modificacions que ens va demanar Agricultura bueno, i ampliacions d'altres aspectes que creguem que a nivell d'Ajuntament poden ser interessants per un futur. Abans de Setmana Santa es vam trobar al Consell Comarcal amb els tècnics de la Diputació pel Camí del Riu. Ja aquí a l'Espluga i Montblanc ho tenim clar, que ja hi ha un plano i tot dibuixat, i però bueno, hi ha altres sectors que no està ben clar dintre del d'això, bueno, i vam estar dient l'opinió a nivell del municipi, a nivell comarcal. A la Font Major també estem fent un itinerari que connecti la part del pàrquing autocaravanes de la part baixa del riu amb la part de la Font Major. Aquesta Setmana Santa ha quedat bastant contestat que baix la gent hi va, van cap a la cova, però la part de la Font Major, que és un atractiu turístic i si està net, i ara ho està bastant, doncs no s'encabe de fer ús. En acabat, doncs, bueno, aprofitant que hi ha el camp d'estiu, doncs mirarem de fer un itinerari de natura que connecti la part de baix amb la part de que s'havia llimpiat ja el 2015 i s'havia fet manteniment aquests anys, per veure si la gent també els podem fer anar cap dalt i és un atractiu més. El Joan s'ha deixat de que s'està treballant, s'està arreglant el col·lector de l'urbanització Carreres. Per ell deu ser una obra menor, que suposo que ho deu ser, però jo estic molt mar de content perquè quan hi és un problema de que...
Es fa des de Medi Ambient, això?
Bueno, de que, bueno, era un tema de que si es vol continuar el camí del riu es té de passar per allí, i és clar, passar pel davant d'una cloaca doncs no quedi massa digne. I després s'està marcant el camí del pont de la Palanca al molí dels Frares per enviar una comunicació a l'ACA i que no es trobin un bon dia els rurals o l'ACA amb un camí que no ho saben. Doncs. I ja està, això ja... Sí. Un camí antic que ja hi havia, no és que em fem cap de nou, un camí que ja hi havia.
És igual que l'altre. Bueno, quatre preguntes. Sabeu alguna cosa de l'empresa que ja és mòbil per la col·locació de la fibra òptica? Si han fet algun estudi?
No, ells, el primer pas que van fer va ser aquest d'anar a fer el sondeig, perquè és demanant una miqueta doncs, el permís aquest per la instal·lació. El següent pas que han de fer el replanteig del projecte inicial que ells havien de fer un cop tinguessin o vagessin una mica a la disposició de la gent del municipi. Estem a l'espera de que ens presentin quina és la proposta, perquè llavors nosaltres també puguem veure quin és el traçat que plantegen i quins són els punts, perquè ja vam dir també una vegada quan ho vam anunciar que els punts on hi hagi tub per passar el cable soterrat, el que els exigirem és que el passin soterrat. Llavors ells ara estan mirant a través dels punts que nosaltres ja tenim preparats per soterrar i les autoritzacions que tenen de façanes, han d'acabar de fer el projecte i estem esperant que ens el presentin, però de moment encara no ens ha dit res.
No saps quin termini?
No. Això són això és lo de la fibra amb cable.
Sí.
I ells ja ens van dir la seva intenció era poder començar a fer el desplegament a principis d'estiu. Per tant, no crec que tampoc demorin massa la realitat del projecte. Jo, aprofitant això, voldria aclarir, perquè hi ha gent doncs, que té dubtes que preguntes, val a dir que el desplegament que fa Mas Mòbil és un desplegament amb fibra al cablejat interior del municipi. Val? Això no vol dir l'arribada dels cables de fibra al municipi, o sigui, la connexió al municipi arribarà per sistema de radioenllaç, el mateix que també ara disposem doncs, amb altres empreses com ACP, Wifi o així. L'arribada a l'Espluga és amb radioenllaç, llavors a partir d'aquí tu pots fer la distribució pel municipi, la pots fer amb el mateix radioenllaç via Wifi o la pots fer per cablejat per les cases. Val? O sigui, quan tu tens un flux considerable de clients que volen penjar d'aquesta xarxa, sempre doncs, amb cable és molt més estable que no pas amb el radioenllaç, tot i que la tendència ara, sobretot a Estats Units, Rússia, aquests llocs que són moltes vegades més pioners en aquests temes, també ja no és tant desplegar cable, sinó reforçar el radioenllaç. Vull dir que, però bueno, el sistema ve a ser el mateix, uns fan la distribució per les cases via radioenllaç, els altres amb el cable, però la senyal la reben fins al municipi amb radioenllaç també.
Preguntar si sabeu alguna cosa de quan començarà a fer les reformes del mobiliari al consultori.
No puc precisar, però l'altre dia la Cristina va presentar el tema del pressupost amb el Mercader concretament i per aprovar això jo crec que ha de ser una cosa molt imminent. I va aprovar també la documentació cap a la Diputació. Jo no et sé exactament dir quin dia, però el tema s'està bellugant perquè vaig firmar la documentació de tot això.
I després, ara que m'hi han recordat, la llum de la porta del consultori torna a estar fosa.
No.
I ara ja no?
Avui.
Bueno.
Bueno.
No.
Quan baixava el paí, no, tinc una al teatre.
Bueno, va estar bastants dies fosa, però a mi el que m'estranya és que aquesta llum es fon. Bueno, no, vull dir que ha estat fosa bastants dies, però que m'estranya perquè és que a cada moment està fosa. No sé pas què li passa, perquè és molt, molt freqüent que estigui fosa. No.
Jo, el dimarts no baixant, mira, la dia no m'hi fixaré,
No, però ja veureu com és. Bueno, no, ja pot ser perquè es va dir que s'arreglés. I després una altra pregunta pel David. El dia que vas anar a la junta de l'AMI hi han hagut baixes o altes o com està?
No, baixes no n'hi ha hagut, però d'altes tampoc.
No, està estable.
No, està estabilitzat. Jo crec que la gent que s'hi volia apuntar en el seu moment ho va fer i vull dir, no baixes, almenys allà no se va donar compte. I amb el tema de l'execució de pressupostos, que hi havia gent que era una mica reticent a pagar o tenia problemes amb secretaria per pagar, van dir que estan recuperant els diners i que bueno, no van fer cap esment especial. Però no ens van anunciar altes, no ens en van anunciar tampoc.
Molt bé.
Bueno, primer de tot disculpar-nos per la reunió del Consell d'Entitats que personalment hi tenia que haver anat jo i el ser el dissabte del matí a marxar al cap, per tant demano disculpes a l'altre dia de les entitats per no poder ser-hi. Després el Jordi has comentat el curs de guies de la cova, concretament aquest curs que es farà. Hi ha personal de la cova que no està a jornada completa. Llavors nosaltres hi afegirem guies per temes puntuals. Es tindrà en compte que si l'augment de visites de la cova es pot modificar aquests horaris, si el treballador...
Sí, la finalitat no és de no poder suplir això. Per exemple, ara ens vam trobar doncs, amb dificultats, per exemple, durant el període de Setmana Santa, perquè nosaltres, a part dels guies que ja tenim i que estiguin a jornada sencera o completa per Setmana Santa i són tots, val? Normalment doncs, per Setmana Santa, quan són ponts, dates puntuals, sempre reforcem amb alguna persona extra que només ve aquestes dates concretes. Ara, per exemple, ens vam trobar que les dues persones que normalment ens ho fèiem, doncs una té una feina de 8 mesos fixa a Tarragona doncs, i no va poder venir, l'altre tampoc podia, vam haver-ho de malcomiar perquè tampoc no teníem ningú més ja doncs, de reforç. El que volem és tenir doncs, més gent formada perquè si es donen aquests casos puntuals doncs, poder utilitzar, però en cap cas això no s'obleix doncs, a dir no, que si ara hi ha un punt de feina doncs, tindrem dues persones a mitja jornada, sinó tot el contrari, vull dir, si tenim més feina doncs, millor si podem ampliar els que ja tenim. Això és per fets així molt esporàdics, que, perquè ara just ens hi vam trobar, al final vam poder acabar muntant doncs, fent un canvi amb els torns i això, però que vam tenir aquestes dificultats perquè fins ara doncs, venia algú només aquestes dates molt concretes i clar, aquestes feines tan puntuals doncs, a vegades quan a la gent ja li surt una feina més estable o més fixa doncs, llavors no els tens, doncs, simplement és això.
El fet de publicitar aquests cursos donava per entès que fent aquests cursos es podia treballar a la cova la manera que es publicitava i això també resultava una mica estrany, no? Perquè és com si, bueno, si fas aquest curset de música podràs acabar treballant a l'escola de música de l'Espluga Francolí. Si fas aquest curset d'infermeria podràs acabar treballant
la publicitat, al cap. La publicitació que se'n feia, vull dir, és el mateix quan es va fer també el de la ruta templera, era que quan si tu fas aquest gui, o sigui, aquest curs és un requisit indispensable per, en cas, per exemple, de la ruta templera era un requisit indispensable per poder exercir com a guia de la ruta templera. Doncs en el cas de la cova el mateix. O sigui, això no vol dir, no, si fas aquest curs, llavors aquí tots els que facin aquest curs tindran una feina a la cova, sinó que és un requisit indispensable i que pot ser una oportunitat perquè si es doni el fet de que necessitem algú, doncs algú dels que hagi fet el curs és probable que pugui treballar ja sigui un dia, unes hores o el requisit que sigui, perquè també ens trobem a vegades dificultats amb els tallers, inclús a vegades des de Drac Actiu, ara en època escolar, doncs busquen també amb algú que ho pugui fer perquè doncs, l'oferta amb escolars doncs, creix i llavors necessitem això puntual. Simplement és aquest fet, no vol dir que substitueix o que és una porta de feina, de dir, no, és que ara aquí tindrà una feina fixa, no és aquest la motivació.
Jo només com a aclariment, quan es va fer lo de la ruta templera no hi havia ningú treballant fent la visita de la ruta templera, en aquest cas hi ha gent que treballa fent la ruta de la cova i fora es pot interpretar d'una manera errònia i val més que no porti confusions. Llavors hi ha un altre tema que és una mica més complicat, que és, bueno, nosaltres hem parlat amb l'AMPA del Col·legi Martí Poch perquè estàvem molestos en saber que s'obririen les portes del pati perquè ho havíeu demanat vosaltres. Jo recordo la legislatura passada us vam demanar que obrissin les portes del pati perquè la canalla saltava i vosaltres us hi vau negar, no? Llavors, clar, l'AMPA ha estat treballant amb un projecte al pati amb els alumnes i els pares i un cop us comuniqui aquesta, la intenció d'obrir-lo, ells demanen una reunió amb vosaltres i el per què va ser perquè era una decisió vostra, no hi havia no els hi vau donar una explicació concreta o ells no la van entendre, perquè és el que ens han transmès a nosaltres, no sabem per què voleu obrir l'escola, no? L'han passat treballant molt amb el pati i entenc que tot el que es faci el pati, tot el que hagin aconseguit l'AMPA per fer coses dins del pati s'ho senten molt seu. Realment no és seu, és de l'Ajuntament. La responsabilitat de l'edifici és de l'Ajuntament, no és dels pares. Tot el que volen fer al pati ells ho poden fer per voluntat pròpia, però al final la responsabilitat segueixen de l'Ajuntament. O sigui que si es posa alguna cosa allà dins, l'Ajuntament ho ha de saber i ha de donar el seu vistiplau, però també ho pot fer, cosa que de moment entenc que fins que l'AMPA no comenci a demanar, l'Ajuntament no fa cap acció. Llavors, ells demanen el per què obrir l'escola, perquè ells no hi estan d'acord amb obrir el pati fora d'horari lectiu. I entenem que nosaltres ja ho vam demanar fa uns quants anys i vosaltres us hi vau negar, no acabem d'entendre quin és el motiu o el per què voleu obrir l'escola. Llavors l'AMPA té un problema, que és de confiança directament amb vosaltres, perquè sí que és veritat que li heu promès que allò estaria net, que s'obriria, es tancaria, que si hi ha algun desperfecte s'arreglarà, però no us creuen, perquè no tenen la confiança. O sigui, ells, si poguessin decidir ells si obren o no obren l'escola, el pati, no l'obririen.
No tenen confiança amb l'Ajuntament o amb l'equip de govern?
Avui, amb l'equip de govern.
Molt bé. Dos coses. Primer, hauries d'estar content de que rectifiquem o fem cas d'un tema que l'altre vau proposar. Primera, deixa'm parlar més, sisplau. Primera aquesta, si us ho va proposar, doncs mira, doncs, després d'un temps, doncs, això respon, hi ha un moviment que no és únicament de l'Espluga, sinó que ve des del propi Departament d'Ensenyament, que demana que a tots els equipaments públics es posin al servei de la gent. Em sap greu que n'hi hagi la Maria Jesús, perquè això ho porta més ella que jo. Vam estar en una reunió a l'Ajuntament amb la directora, la gent de l'AMPA i nosaltres parlant d'aquest tema, no? I bueno, ja no recordo a quin poble és, però hi ha uns altres pobles que, com? Manresa, bueno, hi ha altres llocs que hi ha Barcelona molts, però Barcelona la ciutat potser té una problemàtica diferent d'equipaments que tenim nosaltres, però és un moviment que propicia el propi departament de fet amb el tema de l'institut, per exemple, sempre se'ns ha facilitat totalment i se'ns va dir d'aquesta manera de que els vestidors fins i tot de l'institut es van preveure que es puguin fer servir sense que s'obri l'institut, és a dir, està seccionat l'alarma, el pas. O sigui, tu pots anar als vestidors de l'institut, que ho fan servir de futbol, si ho tinc ben entès, i no poden entrar a el que és l'àmbit de l'institut, per bé ben dit. O sigui, hi ha una intenció en aquest sentit del departament. Després, la realitat que nosaltres hem anat veient i que també hi ha gent que ens demana és que allò és un espai que és molt cèntric, que ja s'hi entra, o sigui, s'hi entra d'una manera doncs no autoritzada, saltant la tanca, s'ha fet sempre, les coses de que s'han fet sempre i de que la gent hi entra a dintre, no? I que és, bueno, doncs està molt ben situat. Això nosaltres ens va fer pensar doncs, que era una possibilitat doncs, de fer servir aquell espai. Després, quan hi ha el projecte de l'AMPA, se'ns explica, i bueno, dius molt bé, a mi em dol que tingui aquest poca visió de lo públic, no? O sigui, si és per ús exclusiu nostre, sí. Si allò ho pot pujar un altre nen de l'Espluga que no sigui els nostres fills, doncs no. Jo ho trobo una mica des del punt de vista de l'UPUB de dir, home, és com una cosa de propietat privada, no? Si nosaltres actuéssim amb aquest mateix concepte com a ajuntament no tindria cap sentit, no? I allò evidentment és un espai públic que es pot fer. O sigui, nosaltres ja hi veiem problemes a obrir les portes aquelles. No és que ho vegem com tot fantàstic i meravellós, perquè sabem que hi haurà problemes de possibles problemes de vandalisme, més que els que hi hagi ara. S'haurà de netejar, ens hem de comprometre a anar cada dia a revisar que al dematí que allí no, si s'hi ha entrat no han quedat restes, i avui ens han fet arribar unes fotos doncs, que hi havia no sé què, una llauna de Coca-Cola o no sé què allà dintre, vull dir, hi haurà gent que intentarà entrar-hi amb motos, vull dir, que ho hem de prohibir, o sigui, no és que pensem, o sigui, d'alguna manera hi ha moments que dius, ens compliquem la vida, ens compliquem la vida, més que no pas fem una cosa, dius, escolta, doncs, que hi entrin, que hi segueixin entrant malament i si no que vagin a un altre lloc, no? Vull dir, des del punt de vista nostre, és aquell balanç en què dius, per què ens fiquem en aquest tema si dius, no caldria, no? Però, bueno, per altra banda, ens sembla doncs, que de la mateixa manera que cuidem l'escola, que fem coses per l'escola, intentem, doncs aquell és un espai que pot tenir una utilitat, que està molt ben situat i que, evidentment, l'Ajuntament s'ha de comprometre doncs, que si es fa alguna cosa d'aquest projecte que fa geners l'hauran de reposar, i, bueno, i que nosaltres tenim una carta preparada per parlar amb ells ja directament i a veure què és el que, com ho acabem aclarint, no? Defensant aquesta idea, però no en cap moment ho fem pensant que allò serà una bassa d'oli. Hi pot haver problemes, és cert, hi pot haver problemes amb l'utilització del pati, però doncs aquest és el tema que haurem d'assumir, no?
A mi em sorprèn que quan ho diem nosaltres no ens feu cas i quan ho diuen uns altres els escolteu, que ja està bé que ens escoltem amb algú. No, això no hi ha cap tipus de problema. Llavors, quan tu dius és que és una cosa d'ús privat, jo crec que els pares no ho fan mai amb exclusivitat dels seus fills.
Els has escoltat amb ells?
Bueno, però els seus fills es faran
grans
i marxaran de l'escola.
Jo els he escoltat, sí, i t'asseguro que és, jo vaig tenir, i li vaig dir a la persona que ho explicitava, no? Dic, estàs parlant amb un sistema, amb un sentit absolut de propietat. Això és nostre. És dels pares, ho hem fet els pares, és cert que ho han fet ells, vull dir, és cert, vull dir, no és evident, ho volen fer ells. Tenen el projecte de fer-ho,
que ja han treballat,
però és
molt,
en sentit meu, eh?
Però és que s'ho han treballat, eh? Han tingut que anar a rescat
no
més a tot arreu.
O sigui,
eh?
Nosaltres ens agradaria molt que això ho posessin al servei de tota la gent, I dius que això voldrà dir un cert desgast. Sí, i però és, jo vaig quedar una mica parat, i també no, les veus no són unànims, m'ho van transmetre ells. O sigui, hi ha algú que pensa, que prima de dir, escolta, jo prefereixo que s'arregli el pati i que els meus fills, que el faran servir, pues, puguin disfrutar d'un millor pati, que no pas que perquè vingui altra gent, pugui venir altra gent, els meus fills es quedin sense el pati que volem, perquè llavors ens retirem. Hi ha opinions contrastades.
Jo t'he quedat parlat sempre amb tots els que tenen opinions diferents a la teva, perquè tots m'han dit el mateix, i no he parlat només amb dos, he parlat amb diversos. El que jo, a mi m'han transmès és...
No, perdona, però un moment. Jo, si ho sé, és perquè m'ho ha explicat la mateixa persona que està en contra. O sigui, no, jo no he parlat amb algú que estigui a favor, sinó la mateixa persona que em manifesta a la reunió aquesta de l'Ajuntament, que havia dit l'Ester, la Maria Jesús, dos persones de l'AMPA i jo. Ella, la mateixa persona que manifesta que, doncs, aquesta reticència i aquest no, diu, hi ha altra gent que diu això. I jo no parlo perquè jo hagi parlat amb ella, m'ho diu ella mateixa. Per tant, suposo que no m'enganya, perquè si no ella, en explicar només la seva versió i la seva posició, pues, defensaria més el que ella volia, no?
Bueno, a mi em va donar la sensació que els compareu, perquè aquesta persona o una altra, si mirem aquesta, em diu és que al final acceptarem perquè no podem fer-hi res més, perquè l'edifici seu, per tant, és responsabilitat de l'Ajuntament, i si ells decideixen obrir, nosaltres no hi podrem fer res, però ens donaran 4.000 euros. Hòstia.
Ens donaran 4.000 euros?
Sí, sí. Hi ha la subvenció de 4.000 euros per l'AMPA, per arreglar un muret que volen arreglar, volen fer una sèrie de coses... I surt una quantitat de diners i tot, eh? I, clar.
En aquesta reunió no vam parlar, si hi ha un tema de millores que estaven previstes al pressupost, això ho ignoro, però t'asseguro, en aquesta reunió en cap moment abans... nosaltres vam parlar de que donaríem, ens vam comprometre al manteniment, a posar uns rètols de normes, a fer si havíem de modificar ordenances, però t'asseguro abans... que no vam parlar en cap moment de diners, eh?
Abans d'aquesta reunió que diu el David, n'hi ha d'haver una altra amb la Maria Jesús i amb mi, que ens van vindre pel projecte de pati. I ens diuen que això té un cost gran i que d'això, i els diem, per aquest any ja no, perquè els pressupostos estan tancats, però per l'any que ve sí que podeu demanar una ajuda de l'Ajuntament. I vam parlar que la podria ser de 4, de 5 o de 6.000 euros, però que en parlaríem de cara a l'any que ve. I aquest mateix dia nosaltres també els vam plantejar, i vam començar a plantejar el tema de l'obertura de pati, però la reunió primera és per parlar del projecte de pati i demanar-nos ajuda de l'Ajuntament. I el context nostre és, per aquest any, impossible, perquè el pressupost està tancat i una inversió de 4 o 5.000 euros difícilment li podem encabir, però per l'any que ve doncs ens podem parlar de que l'Ajuntament ens ajudi. Però és primer la reunió dels diners i després hi ha la segona reunió amb l'alcalde, la Maria Jesús, pel tema de l'obertura del pati. Però no es vincula en cap moment la subvenció a l'autorització per part de l'AMPA a que pel pati, una cosa no va vinculada amb l'altra, vull dir, si l'AMPA tira endavant el projecte, l'Ajuntament hi pot col·laborar, evidentment hi pot col·laborar, perquè a més l'espai és municipal, no? I però en cap moment vinculem una cosa amb l'altra ni amenacem d'una cosa amb l'altra, perquè és una reunió anterior i a la segona reunió ni se'n parla d'això.
Bueno, creiem que abans de prendre algun tipus de decisió hi ha d'haver quòrum. O sigui, hi ha d'haver una mica de... Tots hi hem d'estar més o menys d'acord, perquè si no és una mica complicat gestionar-ho. Perquè llavors, clar, jo em faig tres preguntes una mica així molt ràpides, no? Quins seran els horaris que estaran oberts?
Els horaris de fora, sempre horari de no pati. De fet, hem demanat ja a l'Ester que ens passi els horaris fins a quina hora arriben ells. Per dir, l'horari sempre serà, evidentment, que no hi hagi escola, i això és evident.
Ni escolar ni extraescolar.
Ni extraescolar. I si l'extraescolar s'acaba a les 7 de la tarda, a partir de les 7 de la tarda es podrà obrir. Fins?
Bueno, com tanquem els altres espanyols,
ho farem com els parcs que es tanquen.
O sigui, llavors, és el punt on jo tampoc no us crec, perquè hi ha parcs que es queden oberts. Llavors, clar, jo me'n passo pel parc del Freginal i trobo una porta oberta a les 10 i mitja de la nit i... Clar, aquest és el... És que és...
Heu perdut la creativitat. Jo no us crec.
Ja te tornaré a enviar fotos com vaig fer l'última vegada.
No, que a mi em sembla perfecte. Però evidentment els regidors de l'equip de govern no anem a tancar parcs ni a obrir parcs, donem les ordres convenients a qui ho ha de fer perquè ho faci, i quan no ho fa doncs li cridem l'atenció, però com comprendràs, nosaltres no obrim ni tanquem parcs.
Te demano que ho facis, no te demano que ho facis, no. Tu, sinó que ho facis,
bueno,
fer. Que
evidentment...
Per això està sentat on està sentat.
Per això contesto jo. Evidentment, nosaltres insistim i ho diem i ho tornem a dir i ho diem de més bona manera i de més mala manera que es faci. I jo vull entendre que ho fan. Jo si veig algun parc obert, pues evidentment els hi dic, i si algun altre regidor el veu obert, i inclús algun veí m'ho ha dit alguna vegada, escolta, Joan, el parc està obert,
jo també ho he fet,
i tu també ho has fet, ho sé
per dir-te, és que està obert,
vale, però i és el que t'agraeixo que facis, quan tu ho fas
ho tornaré a fer, ho seguiré fent cada vegada que trobi alguna cosa
d'aquestes, pues millor, com més com...
I llavors l'altre gran problema o l'altre dubte que tenen els de l'AMPA, que són amb els que jo vaig parlar i amb algun pare, és la neteja. Cada dia al matí, quan obrin l'escola, allí va canalla, per tant, ha d'estar net. I és una cosa que, si parles amb altres pares que no tenen els nens en aquesta escola i els hi preguntes respecte als parcs que tenim a l'Espluga, pues, la neteja dels parcs no és una prioritat molt, molt gran per vosaltres, perquè no ho estan. Ni estan nets ni estan cuidats, perquè hi ha molts... tobogans, columpis, elements de fusta que estan una mica deteriorats a la majoria de parcs. Hi ha parcs que quasi que ni en queden. A part del castell hi havia una mica de sorral amb alguna cosa allí, no hi ha res, hi ha el tobogan aquell perquè sort que és de ferro i aguanta bastant, si no tampoc no hi hauria res. Al parc del Rovelló, les taules, no sé, n'hi hauria algun dia i Santiago, no són planes, estan totes gastades, falta pintura, falta manteniment, falta bastant. Llavors, quan tu obres o te diuen jo vaig a fer un projecte a l'escola del meu fill i després m'obriran al carrer i passa exactament el mateix que està passant a tots els altres parts de l'Espluga, que te tiren enrere. I això és el que t'estic dient, que falta confiança cap a vosaltres, dels pares, com a mínim els de l'AMPA i algun pare d'allí. Llavors jo el que sí que us demano és el compromís de que si acabeu obrint l'escola... ha d'estar neta a les 9 del matí quan obrin l'escola, i qualsevol cosa que es trenqui o es deteriori per vandalisme estigui arreglada el més ràpid possible, perquè és que si no ja els hi costa creure-us. Si no passa això, perdreu tota la credibilitat que teniu.
Això que dius dels parcs, i més m'ho he descuidat jo a l'apartat d'informes, des de... com està en el partit del pressupost, vam contractar una empresa perquè ens faci tot un baldet general als parcs infantils, els aparells i demés, i s'està fent des d'abans de Setmana Santa, ho van interrompre per la Setmana Santa i ara continuaran amb la resta de parcs per tal de posar bé tots els aparells i elements que hi han en els diferents parcs de l'Espluga, absolutament tots, el del Martí Poc inclòs.
I vull fer una altra. Estaves parlant del carrer del Molí de Guàs, que estan posant les pedretes a puesto, i com ha dit l'Antonio, te deus haver deixat el que és el que passa al carrer del Vent. Del Vent. Carrer del Vent.
Al carrer del Vent hi ha una claveguera embossada, però no és una cosa que informem al ple normalment quan hi ha una claveguera embossada, no? Hi ha una claveguera embossada amb un embús important i que estan intentant...
Quan entres per l'Espluga té diversos punts d'entrada. Un és el carrer del Molí de Guàs. Si entres al Molí de Guàs i et trobes el carrer tallat, o està actualment perquè estan fent aquesta obra, quines altres opcions tens? L'altra opció per anar cap dins del centre del poble és el carrer del Vent, està tancat també.
Sí, llavors, però allí el que ha passat és que... Això digue-li llei de Murphy, digue el que vulguis, però en el d'això ha sortit un embús important d'una claveguera que hem hagut d'actuar d'urgència, i l'altre el tenim aixecat. Pues,
doncs un cartell a l'entrada del carrer que digui que aquells carrers estan tallats, els veïns del centre els anirien. Ara ja no, perquè ja ho saben, però la gent de fora... És que te fot en un lloc on te pots perdre, si no saps on vas, i només és això.
Sobre el tema del pavelló, ens pensàvem que aquesta certificació era l'última i es veu que encara n'hi ha una altra per fer. Val. En teoria, les obres del pavelló havien d'haver estat acabades el 31 de desembre de l'any passat. l'Ajuntament demanarà algun tipus d'indemnització a l'empresa per aquest retard que ja comença a ser una mica...
Demà tenim una reunió amb l'empresa i depenent de com s'hi posin ells ens hi posarem nosaltres. Tampoc no n'hem parlat, però tampoc no hem pres cap decisió ferma.
Val, gràcies. Després, el projecte del CAT, ens has comentat, David, que ja està bé redactat. Era per saber primer quin cost més o menys pot tenir. El cost del projecte, dic. No el cost per l'Ajuntament.
No, no. La veritat
el cost
és
de la redacció del projecte.
El cost de la redacció zero el fet del Consorci d'Aigües, sí. Perquè el que he fet és revisar el que ja teníem. Vull dir, jo en aquest moment no et puc dir l'import, perquè jo sé que el van enviar ells quan vam necessitar per enviar-lo cap a l'ACA, el van enviar i deu estar a l'Ajuntament, però no he mirat l'import exacte del que és d'ells, però allà s'ha de, quan es faci, s'hi ha de refegir, que allí no hi és, el tema del dipòsit de baix. O sigui, allí hi ha el projecte, diguéssim, des de Blanc fins a Sant Miquel, però nosaltres el que després hem de fer és arreglar el dipòsit vell de Sant Miquel i fer la canonada de Sant Miquel fins a trobar la canonada que va cap a la Cunicarta. Això no era d'ells, això ho hem de fer nosaltres i s'haurà d'afegir en el projecte definitiu que es faci, perquè si no podrem no barrejar l'aigua. I aquí sempre hem garantit que mentre n'hi hagi no barrejarem l'aigua i per això és imprescindible fer la redacció de Sant Miquel. El que passa que si no hem d'acabar fer el projecte, encarregar un projecte per fer això que falta, jo estic molt convençut que anirà bé, però escolta, primer que sapiguem segur, abans de gastar els diners fent la millora del dipòsit, el projecte de baixar la tuberia, que si després queda aigua mullada tot, què farem? No té cap sentit, no? Però falta aquesta part. L'import de l'altre està sobre el millor 200.000 euros i ells confien en una baixa important, però això, a més, d'alguna manera això són ells qui licit. Tota la direcció de l'obra la fan ells. O sigui, no volen que la direcció de l'obra la faci, volen fer tot ells pel tema dels controls i tot aquest tema, no? Vull dir, però bueno, si voleu mirar exactament quin és l'import que ells han xifrat de lo seu, però hi falta això altre que et dic, falta arreglar el dipòsit petit i fer la canonada per anar a empalmar a baix del Molí de Frares, que és on trobarem la que ja vam deixar quan vam fer les obres de la Diputació.
Ens podeu enviar el projecte, sisplau?
Amb el CD el tenim a l'Ajuntament.
Si teniu en digital, si no vindrem a...
Sí.
D'acord, gràcies. Després una...
Però això ho han fet, és tot tema tècnic d'ells, eh? Uh-huh. O sigui, de fet el projecte...
Va, és per veure
sí,
el projecte.
Sí, no, vull dir, no, és... Diguem.
Després tenia el llum del costat de la rectoria, que també és el tercer ple que demanem que...
El llum?
El llum fosc que hi ha al costat de la rectoria. O sigui, tenim la rectoria davant, si anéssim cap al carrer de l'Abadia, que entrés per la tarada de l'Església Vella, hi ha dues faroles. La primera està fosa des del desembre almenys. I ja ens vau dir que la setmana següent de l'anterior ple, o sigui, fa 3 setmanes, doncs que ho arreglaríeu perquè es disposaria de la plataforma.
Es va fer un repàs de tots els fanals i suposar que se'l van descuidar, vull dir, però es van repassar tots els fanals del poble ara després de quan van després de les llums de Nadal. Es van repassar tots els fanals del poble, de totes maneres jo li diré a l'empresa que ho fa que se'l torni a mirar, però... Els van descuidar, no dic que no.
El fanal hi és, però la llum no...
No.
No s'hi veu, no? I després... Ah, sí, la vorera que hi ha també al Jardí dels Francolins, la part de fora, diguem, que va cap a la carretera de les Masies i enllaça amb l'Avinguda Catalunya, em sembla, no sé si ho heu arreglat últimament, però que l'Eure sortia bastant cap a la vorera. Si es podria, diguem, netejar aquella part per evitar, diguem...
Ara, aprofitant això del costat de la plaça, quan hi ho faran, també?
Res, bé, fa pocs dies vam rebre l'acta de la Junta de Govern local del dia 5 de febrer i, entre altres coses, aquesta Junta va aprovar l'oferta pública d'ocupació de l'any 2018. L'oferta pública d'ocupació que sembla que afecta 35 llocs de treball que actualment estan tots o quasi tots en assignació provisional, sembla ser. Ens estranya que no hagi tingut bé explicar-nos alguna cosa d'aquestes coses per iniciativa pròpia, i perquè és una oferta d'ocupació que 35 llocs de treball, no sé el percentatge exacte, però és una oferta d'ocupació important per l'Ajuntament. No són pocs, 35 llocs. I clar, nosaltres ens preguntem per què ara? És a dir, per què ara que porteu 15 anys al govern traieu aquesta oferta pública d'ocupació? De les persones que ocupen aquests llocs de treball n'hi ha que ja fa més de 10 anys o 15 que els ocupen. Alguns llocs ho feu amb alguna intenció o quan us penseu convocar les oposicions? De què va?
T'ho explico. L'oferta pública, si no ho vaig informar el ple passat, pensava que ho havia informat i ho tenia apuntat, i avui quan repassava lo del ple dic no, ja ho vaig informar el ple passat, descuit meu, i bueno, disculpes. L'oferta pública d'ocupació, hem aprofitat un buit legal que ha aprofitat l'Ajuntament de Tarragona, per exemple, que ha aprofitat l'Ajuntament de Sarral i que han aprofitat altres ajuntaments, que entre tant l'oferta pública d'ocupació no se'n podien treure aquests anys enrere, i aprofitant que no hi ha pressupostos de l'Estat, l'Ajuntament de Tarragona, hi ha un informe que vam assessorar amb l'Ajuntament de Tarragona, a més, per com i hem pogut treure l'oferta pública d'ocupació. L'oferta pública d'ocupació no vol dir que s'hagin de treure totes les places a concurs immediatament, és per 3 anys més la resta d'aquest, l'oferta pública, vale? No és per
fins al final del 2021.
Exacte, és el resta d'aquest i més 3 anys més, vale? No vol dir que hem de treure totes les places el 2018, ni el 2019, ni el 2000, les anirem traient a mesura de les necessitats. Traurem la primera que traurem serà la que ara ocupa el Ramon. Tenim la jubilació de la Pilar, que també es produirà el mes d'octubre, i tenim alguna altra plaça que potser es convocarà abans, però les anirem traient a mesura de les necessitats, anirem traient tot. Però el buit legal ens permetia, segons els informes que havien elaborat a l'Ajuntament de Tarragona i demés, ens permetia treure l'oferta pública d'ocupació, i vam dir, doncs aprofitem-la i els traiem totes. I no vol dir que totes al final, si tu al final de l'oferta pública no les has convocat, no pots treure una altra d'oferta pública, no passa absolutament res. Però d'entrada vam dir, aprofitem això per treure's absolutament totes les que s'han de regularitzar a l'Ajuntament. I per això s'ha fet, i no hi ha cap altra intenció soterrada, ni si la vols buscar, és genial, però no hi és.
Bé, celebro que no hi hagi cap intenció soterrada, perquè feia patir això. Vull dir, ja ens estranya que tantes places estiguin ocupades de forma provisional des de fa tant de temps, però bé, és de raó de que no es desocupin ara, que porten tant de temps ocupades. Hi ha una cosa que és que la publicació al butlletí oficial de la província no coincideix amb alguna cosa amb el aprovat a la Junta de Govern. Parlo estrictament d'una plaça que en un lloc es denomina gerent de turisme, que no existeix, crec que entendre, i a l'altra gerent de l'INACMO. No sé com ho podrem arreglar això.
Jo crec... Però el com vols dir? És que jo la publicació no l'he vista, he vist el decret d'aquí, però la publicació no l'he vista. I hi ha diferència entre el que diu el decret i el que diu la publicació?
Sí, sí.
Ho mirarem, perquè no...
D'acord. Parlant de la plaça de gerent de l'INACMO, Aquesta plaça procedeix a la plaça de gerent de l'extingit patronat de la Cova de la Font Major, plaça que estava definida en la seva forma de provisió com a lliure d'assignació, que estava definida amb la seva provisió com a lliure d'assignació, la plaça del patronat de la Cova de la Font Major. El que es diu popularment càrrec de confiança. I ara surt com a oferta pública. En quin moment ha canviat la forma de provisió d'aquesta plaça i en quin precepte legal ha canviat això?
Jo crec que la relació de llocs de treball ja hi figura aquesta plaça i el que farem és treure-la i ja està. Simplement quan sigui el moment. Per la relació de llocs de treball de l'Ajuntament jo crec que deu figurar.
A la del 2016 posava lliure designació i a les del 2017 no figura cap tipus d'assignació.
En el cas és un tema tècnic que no...
No serà tan tècnic quan és un càrrec de confiança vostra el que ocupara aquesta plaça.
Nosaltres no hem fet cap el treure l'oferta pública té les places que hi havia a la relació de llocs de treball que no estaven cobertes d'una manera per oposició, però no hem fet cap modificació de lo demés.
Què més? Seguim amb l'INACMU i el patronat de la Cova, que es va dissoldre durant aquesta legislatura i s'han format dos organismes diferenciats, que és l'INACMU, que s'encarrega de les instal·lacions i activitats museístiques, i el patronat de turisme de l'Espluga, cadascun amb el corresponent gerent. Entenem que la plaça de gerent del patronat en aquest moment està vacant, tal com el mateix secretari fa constar en les actes del patronat. Quan vam parlar dels pressupostos d'enguany, vam demanar quina dedicació tenia cada empleat a cadascun dels organismes i vam veure que el gerent de l'INACMU té una dedicació d'un 40% de la seva jornada al patronat de turisme. Doncs que veiem irregular que el gerent d'un organisme treballi també amb un altre de diferenciat, quines són les tasques que aquesta persona fa al patronat de la Cova de turisme.
Bé, això ja ho havíem contestat també altres vegades, és un càrrec que està vacant i per tant des del primer moment vam dir que de moment seguiria ocupant la mateixa persona que ocupava la gerència en el seu moment del patronat de la Cova i ara ocupa les dues. Les tasques són el patronat de turisme gestiona tot el tema de l'oficina de turisme. El gerent és el que gestiona tots els temes de l'oficina de turisme i una amb les tècniques que hi són allí. Per tant, preguntar quines són les tasques que desenvolupa el patronat de turisme suposa una mica de desconeixement de quina és la tasca també del patronat de turisme. La gestió del punt d'informació turística és propi del patronat de turisme i aquesta gestió es fa des de l'oficina de turisme, no?
Sí, però el patronat de turisme en aquest moment no té gerent i és irregular que les funcions aquestes de direcció les faci una persona un gerent d'un altre organisme i a més pensem que orgànicament no té cap potestat per fer-ho.
Però per què és irregular que les faci?
Perquè no és del mateix organisme que està destinat a l'oficina de turisme.
Però això no vol dir que sigui irregular, no? És la persona que fins ara ha fet la gestió de tot quan estava unificat en un sol patronat. Vull dir que faci la gestió
dels
patronats que fa
la mateixa tasca que feia el davant. Però ara no és un sol patronat, Jordi.
Són dos i per tant segueixen fent les mateixes tasques que abans feien un. Per tant, pot seguir fent les tasques dels dos patronats fins que es designi un nou gerent. Si se'n designi un nou, està clar.
Bé, i quan pensem crear la plaça i treure-la? Perquè aquesta sí que potser...
Doncs de moment s'ha convocat una oferta pública. T'hem dit que no sabem amb quins tempos anirem convocant les places. Per tant, de moment tenim la oferta pública.
Aquesta no està creada, Jordi.
Doncs quan es pugui o es cregui convenient, es crearà. És una pregunta, Jordi, que s'ha preguntat 50 vegades de quan es crearà la plaça. Hem dit que quan creem oportú la convocarem o la crearem, en aquest cas.
Bé, parlant més del patronat de turisme, que el dia 16 de novembre es va fer l'última reunió del patronat. Dels 6 representants del sector privat, sols hi va assistir un. Ens preocupa que el sector privat no vingui a les reunions del patronat i ens preguntem si heu fet alguna gestió per saber per què aquestes persones no venen a les reunions i saber quina és la causa per la que no hi participen i si s'hi pot fer alguna cosa per arreglar-ho.
Sí, de fet, el fet que el sector privat no participi en el patronat és un tema que preocupa aquí i a tot arreu, perquè el sector privat doncs, moltes vegades no assisteix en aquests, no sé el motiu per què, no només el d'aquí, sinó en molts, perquè a vegades doncs, suposo que per motius laborals o per falta d'implicació que sigui no hi van assistir. Nosaltres el que un sondatge exacte de per què no hi han assistit no l'hem fet, el que sí que seguirem fent és en les properes convocatòries doncs, insistir-hi i si convé doncs, trucar-los o per si no han rebut la convocatòria o que sigui o insistir o preguntar si assistiran o no i si ens diuen que no hi assistiran saber quin és el motiu pel que no hi assistiran.
Doncs potser es tractaria. Sí, és evident que és voluntària però és convenient que hi siguin, que per això s'ha creat i pensem que estarà bé si és que feu l'acció aquesta de trucar-los a abans i avisar-los de què es farà la reunió.
De fet, l'últim que només va venir un dels representants dels altres cinc, que hi havia tres sí que van excusar-se que no podien venir. Hi ha algun doncs, que sí que no va respondre, però es pot preguntar, sí.
Ja ens informareu dels resultats. Parlant també del patronat de turisme, en els estatuts marquen una reunió cada tres mesos i estem al quart mes d'enguany i no s'ha fet la primera. L'última es va fer el 16 de novembre.
Sí, quan es va fer l'últim, una de les propostes que va tirar endavant va ser la redacció d'aquest pla estratègic o aquest pla de treball una miqueta del turisme a l'Espluga, que vam encomanar en aquest cas al Consell i vam emplaçar-nos a fer el proper perquè preveiem tenir-lo fet doncs, en aquest primer trimestre d'aquest any. I com bé sabràs, doncs, també la persona que portava ha creat una baixa laboral en aquest moment i doncs, ara estem a l'espera que si no el poden acabar de tenir definit en les properes setmanes doncs, farem un patronat igual i aquest el posposarem, però estem a l'espera doncs, de poder tenir aquest document perquè és una mica també una eina que ens ajudarà a seguir amb les línies de treball.
Pues molt bé. Pues gràcies i bona nit a tothom.